Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és 20 de setembre. Això és Ràdio Villarreal, la 92.2 de la freqüència modulada. I després de que el cap de setmana passat veiguem aquestes diferències que hi havia entre la vicepresidenta Oltra i el conseller Vicent Soler Marco, recorden, conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, avui la consellera, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives dia en una declaració a la ràdio pública: no és el conseller Soler qui em diu a mi quina retallada he de fer al pressupost i jo ho veig com si fos una xiqueta xicoteta. Ara sí, es comença Protagonistes, calentet. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Calentet no, que han baixat les temperatures.
No, calentet dic jo per allò del volcà que també s'ha desbordat, cuidao.
Sí, jo me pensava que el dies per els empats.
Així cadascú pensa lo de ell, així cadascú.
I veureu, diu que la consellera que ella no és una xiqueta xicoteta. Diu que això no funciona així, que és la vicepresidenta del Consell i representant una part important del que se va a votar. Clar, ella diu, jo vull saber lo que entra perquè vull evitar més sorpreses. I no, no, no vol evitar ser sorpreses la vicepresidenta. La vicepresidenta diu, a veure, quants diners n'hi han i com han de repartir-se? Perquè jo també he de decidir si n'hi han partides que jo considere que no deuen ser tan jugoses, substancioses. Uh-huh. Clar, i jo dic, és que s'apropen les eleccions i ara tot el món voldrà lluir-se, no? I tot això no és diners que tenen que vindre els fons europeus. Jo penso que seran repartits de tal manera.
Sí, sí, sí. O sigui, jo crec que tots estan esperant i aquests fons europeus, no? Com agua de mayo. I saber... Jo crec que lo important, Susana, és que aquests fons s'empleen bé.
Clar.
Pues, s'invertisquen bé, on toca, no?
Claro, per això jo... Sí que és veritat que m'he quedat un rato sentint-la. Sabeu que, vamos, jo no me podrà acusar ningú perquè siga massa seguidora de Mònica Oltra, que jo no dic que no siga de Compromís, sinó de la figura Mònica Oltra. Que Compromís m'agrada com qualsevol partit, perquè per a mi això és fer política. Cada partit té defensa unes coses que al final tot van bé del ciutadà. Ella apunta a fer-la crear una comissió per a configurar els comptes de la Generalitat. A mi no em sembla malament. És dir... que hi hagi diferents punts de vista per veure on s'empleen aquests fons. I clar, ara arriba el moment en el que ella apunta que se crea, no? I també ens deia, jo estava sentint-la, que ja no té ninguna mala relació amb Ximo Puig. No sé, en fi,
veurem, no? Anirem veient.
Una pauseta de publicitat i les notícies.
Looking for a place to go. Estàs a la 92.2 FM. Bring that ass back like a
boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. ¡Te esperamos! Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
I Maria, ens diceu que ens conte una cosa que m'ha llamat molt l'atenció, i és que la Guàrdia Suïssa del Vaticà podria admitir dones.
Pues mira, ja seria hora.
Seria a partir del 2027. Este cos de seguretat personal del Papa, que sols admiteix a homes entre 19 i 30 anys de nacionalitat suïssa, catòlics practicants i en bona condició física. Bueno, pues s'ha plantejat incorporar reclutes dones motiu del 500 aniversari di Sacco di Roma.
Exacte.
És dir, no em pareix mal, eh?
No.
Me pareix que ja és hora, de que diguin també. El que passa és que els requisits era, ja he dit, catòlico practicant, tindre 1,74 m d'altura i una reputació impecable. I tot això a canvi de 1.500 euros, pues a millor n'hi ha gent que diu, a veure...
Reputació impecable, eh? Primer que mos definisquem ben bé què és la reputació impecable, Susana, i ja després tirarem el currículum o no.
Sabeu que és la guàrdia aquesta que protegeix el Papa, eh? I va estar nascuda en el 1506 i per lo vist està morint-se, i doneu compte, eh? Com està morint-se, tenen mà de les dones.
Clar,
Maria, sí. Sempre igual, eh?
Sempre igual, sempre tenim que anar a rescatar el vaixell, eh? Susana, sempre,
en fi.
Sempre. Sí, bé,
notícies,
ja sabeu que avui la notícia del dia és el volcà, que hi portaven diversos dies ja avisant de que els daixos sísmics que s'estaven produint en la zona anaven a provocar aquesta erupció, i clar, hem passat de ser expertes en la vacuna Covid a ser expertes en el que passa al Mar Menor, hem passat a ser experts del que ocorrís a Afganistan i ara som experts vulcanòlogos, Susana. És que els periodistes som de tot, no?
Sí.
I clar, jo avui he vist a molts companys de ara soc experto vulcanòlogo, no? Pues, jo no puc dir res. Avui estàvem fent un debat, que de normal és un debat polític, dient, Es que no sé qué decir, Daso, porque, claro, no sé si es per culpa del ser humano que Daso se ha chaficat en sí. funcionamiento o culpa de quién es, yo pues no sé, yo tampoco.
Pero María, ¿tú no te pasa a voltes que estás en una reunión y te dicen, oye, no sé, pues no sé, urbanísticamente esto, y tú dices, pues no lo sé, y te digo,
no sé.
¿Con quién usas? Pues mire, es que resulta que es que yo no soy metge o no soy arquitecte.
Claro.
Al final se lo pregunten todo también, ¿eh?
Sí, y a los periodistas parece que nos toca ser de todo en cualquier momento. Pero eso,
diagnóstico.
Pero eso nosotros podemos hablar del sexo de Los Ángeles. A mí cuando algo me saca un tema, puedo hablar de él en cara que siga sin saberlo.
Yo este matí, los comentarios que había era el fe de que, claro, San... per lo vist evacuada vora 35.000 persones.
Sí.
Per exemple, faig un efecte, o sigui, si faig una idea, com si haveren evacuat Borriana sencera.
Sí, clar, clar. És que és una illa molt menuda. El que passa és que estan pues, més dispersats, no? Però és veritat que ahí, com és una zona pues, això, d'erupció volcànica, pues, estava previst en algun moment pues, que això poguera passar. En 1949 ja va passar. O sigui, que totes les mesures i que la tecnologia avui en dia ha fet que, per exemple, tu pugues gestionar-ho tot tecnològicament, no? O desviar la lava que porta, i a veure, la lava també va un poquet d'espaiet, per tant, dona temps a poder evacuar a aquesta gent que, ja et dic, estava tot preparat perquè això poguera ocórrer en qualsevol moment, no?
De tots els modos, hi ha que pensar també que de sempre se sap la trajectòria, és dir,
clar.
Si tu ahir fas una urbanització...
Clar, és el que passa en les riuades també, no, Susana? Que yeah. Hi ha pobles que, clar, s'inunden més perquè no han deixat passar l'aigua i s'ha edificat on no tocava. Passem a les notícies ara després d'haver tirat de les orelletes a algú.
Després d'haver sigut expertes en tot, pues ara.
Sí, sí. Ja passem a parlar bones noves per avui dilluns, perquè a mi m'agrada començar en bones notícies, i és que el turisme accelerà a la seva recuperació a l'agost amb 500.000 d'arribades a la Comunitat Valenciana. L'entrada de turistes internacionals amb avió va pujar al 172% a l'agost del mateix mes de 2020, no? Fins als 5 milions de viatgers. Molt bona cifra, Susana. Jo crec que
se recuperarà tot el que no han pogut fer
sí.
durant aquest temps.
I ara parlem de les notícies de Diputació de Castelló, perquè la institució concedirà 200.000 euros en ajudes a les societats musicals de la província per impulsar també la seva activitat, i també adjudicarà ajudes per valor de 90.000 euros per a la reactivació del món del bou a la nostra província de Castelló, que tan aficionats porta. I aprofitant aquesta menció als bous al carrer, faré una menció perquè l'alcalde José Benlloc avala la proposta de la comissió consultiva de Bous al Carrer de la comunitat per a reprendre aquests festejos de 27 de setembre, i el nostre primer edil pues, ha dit que per ell endavant. M'ha quedat molt bé. Ho he lligat. Endavant ha sigut.
Que no, quedarà també, estaran aquelles poblacions que tenen festes que podrien atrasar-les, a lo millor no ho faran, i ahir n'hi ha aquesta polèmica de que ja tenien la plaça, de que no n'hi haurà bous al carrer i tal i qual, i el senyor Benlloc li ha vingut molt bé perquè ja li han passat.
Sí, exacte. I bé, i ara en la pàgina de successos parlem que 5 persones van haver de ser ateses pels serveis sanitaris i 2 d'elles traslladades a un centre hospitalari a conseqüència d'un incendi declarat el dissabte de matinada en un habitatge de Benicàssim. Els atesos van ser 3 bombers que participaven en les tasques d'extinció i que després de ser assistits en el lloc es van reincorporar als serveis d'extinció amb tota normalitat, però sí que és veritat que 2 veïns de l'immoble afectat, un home i una dona, van ser resultats ferits i van ser portats en una SAMU a l'hospital. L'incendi va afectar totalment l'habitatge del 6è pis i també la seva terrassa exterior, bé, també la terrassa exterior del pis de dalt, no? El 7è. I l'edifici va ser totalment desallotjat i els bombers van haver de rescatar a 8 persones que s'havien quedat atrapades en els pisos superior, segons fons del consorci. És que a mi me passa sí, algo d'això i és un esglai per a tots, no? I ara en l'apartat de festes, perquè això, com hem dit, no? Estem ja pensant en totes les festes que hi ha al nostre voltant. I ho deies, és Almassora, i aquest cap de setmana s'ha confirmat que hi haurà Paiporta amb totes les mesures de seguretat de Covid pertinents. També com a novetat, el mercat municipal es convertirà en un mercat fester on se serviran tapes i begudes.
Que xulo!
I com a plat fort cultural i musical los celtas cortos que arribarán y que arribarán a la localidad el 9 de octubre, o sea que además pues la fiesta de la comunidad pues será perfecta, ¿no? Y a Onda pues están igual que Almassora organizan también tots els destais festius. Allí els clàssics i cançons de la popular banda Revolver sonaran a Onda divendres 8 d'octubre en un concert especial que ha programat pues això, la regidoria cultural d'Onda. Aquest espectacle se suma a la completa programació que ha presentat ja el consistori per al mes d'octubre, com els concerts i activitats de la Fira 2021, exposicions, l'últim lliurament d'humor al Teatre Mónaco, que serà del monologuista Santi Rodríguez, i el concert de José Luis Perales, Susana. Ens encanta, no? I ja he
que espera. Mismo celtas cortos que José Luis Perales.
Clara, ¿sí? Nosaltres ens va. I Revolver, a mi també m'agrada, que a més és de la terreta, no? Tots els plans són bonicos. I ja ens venim així a Vila-real i es comencem amb una nota de premsa que poden llegir al complet en la nostra pàgina web del Partit Popular, que exigeix a Benlló que isca del despatx i reforce el tractament contra els mosquits, Susana.
Muy bien.
Muy bien, también es que
fixa. Si me veuen a mi els peus s'assusten.
Sí, i a Susana també abans d'entrar, no?
No, perdona, algú. Jo tinc uns peus preciosos.
Ah, no, jo no te parlo dels de peus.
Clar, és que si me veuen els peus t'assusten. I a Susana també. No. Els de Víctor assusten, els de Susana no.
Jo te parlo dels mosquits que com el Partit Popular li demana a José Benlló que isca a lo millor i s'ha fumigat, te l'imagines en la motxileta també. Veurem, no? Poden llegir això, la nota de premsa.
Maria, saps de poblacions que estan molt més afectades
dels mosquits,
és dir,
pues no sé com viuran, perquè així jo porté diverses nits que és que no se pot.
Mira, jo no he anat a la platja d'Almassora des de que han aparegut de nou, per si de cas, perquè a mi m'acribillen cada volta que vaig.
I si humor del dilluns, Maria, perdona el corte, continua les notícies.
Sí, vinga, perquè hi haurà homenatge a esportistes. S'està treballant en l'organització d'edició homenatge conjunt als esportistes olímpics Sebastián Mora i Pau Torres com a reconeixement pels seus a assoliments, no, els Jocs Olímpics de Tòquio. Veurem si avui ens pot atendre el regidor d'esports Javier Serralbo i ens diu ja que nosaltres ja ho volem programar, no, en la nostra cita. I després d'Economia, la regidoria d'Economia ja ha llançat la tercera convocatòria de les ajudes parèntesis del Pla Resistir per a insuflar, no, liquidats als sectors més perjudicats per la pandèmia. En aquesta ocasió les subvencions van dirigides a comerços especialitzats de perruqueries i altres tractaments de bellesa, papereries i llibreries, comerços al detall de productes cosmètics e higiènics en establiments especialitzats i altres serveis personals, no? En total, pues, es repartiran més de 233.000 euros per a tots ells, Susana.
Que bona falta que és.
Sí. I ja per últim parlem del temps, no? Perquè avui s'esperen ruixats i tempestes a l'interior de la Comunitat Valenciana i temperatures més ben baixes. I aquest dilluns hi ha alerta taronja en la meitat sud de València per pluges que poden caure 40 litres per metre quadrat en menys d'una hora. I també cuidau a Alacant, no? Perquè s'espera que esta dana que ens vindrà a partir de, no sé si de demà, no sé quan, però aquesta setmana està prou programada, pues afectarà pues a esa zona, no, tan delicada que està a Alacant, que és la Vega del Segura.
Maria, esta setmana entra la
tardor, sí.
Entonces es lo normal, es dir,
ja entra la tardor.
Claro, es dir, és la nit del 22 al 23 que entra la tardor. I, bueno, una bona notícia, pues canviem l'armari i es comencem a gastar cosetes d'estes que
ja.
Ai,
pues sí, perquè canviem de look, no? Sí, a mi m'agraden molt els jaquetons, els jerseys, les camises.
Sí, sí, estrenem abrigos d'aixòs que s'han comprat i la rebaix i ja feia una calor que pa aquí.
Sí.
Una posta de publicitat i anem a esports.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
se menea, como le gusta caminar. I ara sí, anem a veure què ens ha passat, Víctor.
Un altre empat.
Un altre empat, vale, és un empat, però és un empat justificat.
Bueno, jo crec que ahir deuries d'haver guanyat.
Uau, Maria, la primera crítica que li sent a Víctor, i l'admitís perquè ve de Víctor.
Jo estava veient el partit mentre estava menjant-me el meu arrosset que va fer ahir ma mare, i pensant que Víctor, pobre, no estaria menjant l'arròs, i jo dic, paisó, ves que se podria haver quedat en casa.
Ahir podríem fer una altra crítica, però crec que no és el moment.
No, ja la vas fer, quan te vas enterar de l'hora que jugava, ja la vas fer, és que no m'oblide de la crítica que vas fer.
Per a trobar una tenda que prepari el menjar a posta per abans de les 12:30 està complicada la cosa,
Pues si una, però dona compte, alguna empresa que haurà estat una miqueta avispa i haurà dit per al que vulgui dinar antes jo tinc la paella feta antes, també és una bona via de negoci, O sea que tot n'hi ha que pensar-ho, però allò de tindre una mare que te faci l'arrosset,
clar,
que bonico és. I un pare,
Sí,
un pare.
Sí.
El diumenge, que com esta setmana juguem el dissabte a les 9, el diumenge podrem menjar normal.
Ah, val.
Però bueno, això que portem des de maig, no recordo el dia, però va ser contra el Sevilla que vam guanyar. És cert que vam guanyar un títol, però en les estadístiques compta com a que has empatat perquè vas guanyar en penals. Pues això, des de maig, mitjan de maig, portem sense guanyar un partit.
Ja haurà que tornar a Sant Pasqual a dir-li que si vore si ens saltem això de l'empat, no?
És que jo crec que el vam gastar tant, li vam demanar algo tan, que pobre té que estar recarregant-se les piles, Però de ben segur que tornem.
Damunt, el dimecres a les 10 tenim una oportunitat per a guanyar contra l'Elx i mos han ficat en el bar a una persona que crec que este any li hem dedicat una de les millors cançons que hem posat en esta secció, la de Rata Inmunda.
Ah, la de... Ah, Gil Manzano.
No, Medie Jiménez.
Ah, va,
tenim dos en la lista negra. Veu dels dos el dimecres.
El o sea, karma, que, cuidado en ese karma.
Li diria, cuidado, que se juega usted esta canción, Que de més, ese dia vam ser, com se diu, Maria Totin...
Trending Topic.
Esto es. Que a mi esa paraula és com allò de... Vam estar molt a la boca de tot el món per això de posar aquella cançó, ¿vale? Que per cert, també tornarà a estes cançonetes que la gent posàvem sempre a última hora, que la gent li agradava.
I després ahir va passar un miracle. De Gea va parar un penalti.
Ah, això sí que és un miracle, això.
Cinc anys després.
Però per què dieu això, pobre?
Cinc anys després.
Mira, lo millor que va poder fer va ser no marcar De Gea, que molt va fer favor al final en l'Europa League.
Ja, però bueno, que ahir després de cinc anys va tornar a parar un penalti.
És que té el cap distret.
Bueno, diuen que sempre és bona la dicha, aunque sea tarde, no?
Però això, el dimecres a les 10, un altre partit, esperem ja treure els 3 punts, que la veritat és que ja comencen a fer falta.
En qui juguem?
Contra l'Elx Derby a les 10 de la nit, un altre horari d'estos que m'agraden a mi, perquè, claro, si vius fora de Vila-real, igual tornes a ta casa a les 2 del matí, però bueno, són...
I un dimecres?
Són els horaris que posen, pues bueno, però...
Però això està guanyat, ese partit està guanyat.
El dimecres a les 10 contra l'Elx Derby, encara se poden demanar entrades en la web del Vila-real, esperem que l'afició responga.
Per cert, quanta gent entraria en el camp?
De moment el 60, però estan mirant que segurament pronto serà el 80 ja en alguns
dimecres
camps.
Tindrem ja el 80?
No. Dimecres encara no, però a lo millor en octubre sí.
Queden
tres partits que per nosaltres és...
Clar, això és el que anava jo a dir. És dir, dimecres 22 tenim juguem contra l'Elche en casa.
Sí, però després ja són els dos fora, en el Bernabéu el dissabte i el dimecres 29 en Old Trafford.
Bernabéu dissabte. O sigui, dissabte anem a Madrid.
Demanarem el millor paella del món, no?
Pues, hombre, cuidado, si no vas al madrileño. Yo no demanaría en qualsevol lloc paella a Madrid.
I en Manchester no demaneu paella,
El 29?
En Old Trafford, en Manchester.
Allí... Una posta de partits en el Madrid, com quedarem? En el Elche guanyarem,
Sí, en el Madrid 2-2 i en el United 1-2 guanyem.
1-2 guanyem i en el Madrid 2-2 per què?
Un empat, va.
Ai, pues si no t'estem dient que no volem ja
empats.
Però
en el Bernabéu un empat és quasi com guanyar.
Bueno, va. Claro, es que tu dona conte. En el Elche guanyarem, en l'Atre empatarem i en el...
En Old Trafford guanyem.
Guanyem. Val, pues entonces bé. Més notícies esportives.
Ja està.
Ja ho tenim tot?
Sí, bueno, així de l'horari, les xiques juguen el dissabte a les 5 de l'esprada contra l'Alavés.
I com van les xiques?
4 punts tenen en mitat de la taula.
Ojo.
O sea, mos han ficat bons horaris per a poder veure el dissabte a les xiques a les 5, després a les 9 al primer equip i el diumenge a les 12 veure al filial al B. O sea, no se solapen ningun partit.
Per cert, hasta la fecha, en els partits que has vist, quin jugador del Villarreal Club de Futbol t'ha sorprès? Positivament,
Bueno, Gerard perquè sempre està, però el Dan Juma dels fitxatges, perquè Foy també estava allà, Dan Juma és de lo que m'esperava, m'ha donat una miqueta més.
T'ha donat una miqueta més. Sí. I el que t'esperaves molt i t'ha deixat...
Pues també l'altre fitxatge, Boulaye Diack, que de moment encara no arranca.
No arranca o tu veus que no dona...
No, no, o sea, donarà, però de moment encara no ha arrencat.
Uh-huh. Pues una pauseta de publicitat i els primers convidats.
Se menea, como le gusta caminar, sobrecito como la marea, su mirada te puede matar.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Puedo imaginarme lo que hay detrás, puedo esnifarme el espacio, puedo beberme el mar. Puedo ver un arco iris en los ojos del mal, pero nunca, nunca te llego a olvidar. Puedo dedicarme a disimular,
Puedo destruirme despacio, puedo dejarte en paz. Puedo conquistar un planeta y hacerlo explotar. Pero nunca, nunca te llego a olvidar.
Sigue perdida en mi laberinto mental. Desde el pecho a la garganta, trepa cada mañana.
20 de septiembre, un lunes más, aquí en la 92.2, la frecuencia modulada, Radio Villarreal. Nos acompaña Víctor Viciedo, buenos días.
Buenos días, Susana, buenos días a toda la audiencia.
Y también Pepe Montagut, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Anuncian próximas movilizaciones a Saja, COAC y UPA, ¿es así?
Sí, así es. Hace 3 o 4 días salieron en una información que dieron que próximamente van a hacer movilizaciones por una situación que ellos consideran ya muy peligrosa para los agricultores, aunque realmente nosotros entendemos que es más otra vez cortina de humo para justificar las subvenciones y justificar unos movimientos para decir que ellos están ahí nada más.
Bueno, yo lo único que tengo que decir es que suelen pedir, digamos, deseos, como puede ser precios justos. Uh-huh. La verdad es que en lugar de precios justos, lo que hay que buscar es la solución para que esos precios sean justos. Y que bajo nuestro punto de vista, ya que hay, que las fronteras las tenemos abiertas para los productos agrícolas, no así para la industria, no así para las personas, que aunque se nos cuelen están cerradas. Uh-huh. Para los productos agrícolas están abiertas, pues lo que hay que poner es alguna reja, hay que poner alguna defensa comercial, hay que poner algunos cupos limitadores de lo que puede entrar en Europa.
Filtros.
Y hay que poner algún arancel, aunque sea poco, para compensar esa diferencia de costes de producción. Decir, queremos precios justos, eso es un deseo, eso no es dar ninguna solución.
Uh-huh. Bueno, cuando ellos se habla de precios justos, es realmente es decir, a ver, ¿dónde van a aplicar ustedes los precios justos? Dígame, ¿dónde lo van a aplicar? ¿Van a aplicar por medio de una ley? ¿Lo van a aplicar
es
por
Es imposible.
Medio? Claro que es imposible.
O sea, hay una ley europea de la competencia, libre competencia, que impide que el Estado pueda marcar precios.
El libre mercado impide marcar precios. Después también la subida de constante de productos, de costes agrícolas. ¿Dónde lo vamos a colocar esto? ¿En qué partida lo vamos a colocar diciendo es que tenemos exceso de costes de producción? No se puede colocar en ninguna parte. Después otra cosa es la aplicación de la política agrícola común. Esto es una cuestión que yo siempre he dicho que los agricultores nos afecta y muy poco. El otro día hablando con un grupo de agricultores se lo decía, oye, pero a nosotros la PAC lo único que nos revierte es en un 4, 5, máximo un 6% de los costes de la producción. Uh-huh. Que esos son 24, 25, 26 euros por anegada. Si tenemos de costes de producción 450, 500, 550, tú me dirás, a nosotros la PAC, ¿para qué nos sirve?
En cualquier caso, Pepe, hay sitios de España, cereales, ganadería, que sí que les afecta algo.
Sí, bien, sí, pero nosotros
pero
no,
en cualquier Víctor. Caso, en cualquier caso, la reducción de la PAC es un hecho en Europa. Las limitaciones por temas medioambientales también es una realidad. Y si encima ahora quieren decir que el agricultor a título principal sea el que cobre más PAC que el otro, pues la verdad es que al final están pidiendo exactamente lo mismo que pide el ministro de Agricultura. No se puede resolver que ya nos han dado menos PAC. No se puede resolver ya que vaya ligada a temas medioambientales. Y estás pidiendo que haya una diferencia de cobro de la PAC que no vaya directamente a la producción, es decir, yo soy productor y produzco lo mismo que tú, tengo derecho a la misma cantidad de PAC, sino que vaya en relación a si tus ingresos por agricultura son más altos que los míos. Entonces, todo eso, que yo no estoy de acuerdo, es lo que ellos piden y lo que está dispuesto a dar el ministro de Agricultura. Es absurdo.
Por supuesto, por cierto, digo que a nosotros nos influye muy poco. Y otra cuestión que ellos están pidiendo es la supuesta marcha atrás del ministerio respecto a la venta a pérdidas.
Claro.
Dentro de la reforma de la ley de la cadena alimentaria. Que la ley de la cadena alimentaria la hemos repetido innumerables veces desde que en 2013 el señor Arias Cañete hizo la ley de la cadena alimentaria, nosotros ya nos pronunciamos diciendo que era una ley que no servía para nada, porque pero... estamos dentro otra vez de lo que hablamos, de un mercado libre donde nadie puede imponerle una ley de una nación, porque los demás compradores pueden ir donde les dé la gana.
Efectivamente.
O sea, pero... que aquí hay, es que hay una ignorancia, que me perdonen que lo diga así. Porque se está hablando de la ley de la cadena alimentaria y muchos se creen que es una solución. Que se equivoquen los agricultores de aquí, de allá, de todas partes de España, que la ley de la cadena alimentaria es más que nada, pues, una salida de tono del ministro que dice a estos tontos yo los voy a engañar con que esta ley de la reforma o de la cadena alimentaria, cuando no sirve realmente para nada. Y aquí están dándole vueltas a una ley que sigue sin ni siquiera encontrar un resquicio donde dice es que podemos, con esta ley vamos a poder solucionar algún problema. Nada, absolutamente. Esa ley no sirve para
nada. Pero, Pepe, ¿por qué no se pone en marcha? Muy sencillo, no se pone en marcha porque no se puede. O sea, ya lo dijimos, de que ese contrato poniendo nuestros costes de producción, nosotros porque no los puede poner el Estado, no podía funcionar porque las fronteras están abiertas, que es lo mismo. O sea, ¿cómo nos va a comprar el exportador a nosotros al precio que nosotros le digamos si desde fuera está entrando más barato? O sea, si desde fuera entra más o menos al mismo precio, no habrá problema. Pero si entra más barato, nosotros no vamos a poder vender nuestro producto.
Por lo tanto, estas movilizaciones que han anunciado, ustedes han analizado aquí hace un momento que para ustedes no va a servir para nada porque nos vamos a encontrar otra vez al principio del problema, ¿no?
Exactamente. Si no es que no solucionamos nada, no adelantamos.
Esto un segundo nada más. Si se pide humo, nos darán humo. Las asociaciones subvencionadas, que ese es su problema, siempre piden humo. Lo pidieron el año pasado, siguen pidiéndolo este. Mientras no vayamos todos pidiendo lo que son soluciones reales a nuestros problemas, que son dos cánceres, que son esas fronteras abiertas del libre comercio internacional, ese globalismo y esa prohibir fitosanitarios por la estrategia de la granja a la mesa sin darnos soluciones alternativas a lo que estos fitosanitarios prohibían. Por tema ecológico y por tema económico de fronteras abiertas, vamos a morir y eso, esas heridas hay que cerrarlas, pero ellos no dan ninguna solución a esas dos heridas, ninguna.
El miércoles pasado hubo una manifestación en Madrid.
Es que concrete un poco lo que hoy tenemos un cáncer también aquí en España. Un cáncer grandísimo. Y yo lo voy a decir muy claro. Ese cáncer se llama organizaciones agrarias. Las organizaciones agrarias son el enemigo número uno que tenemos hoy en España en la agricultura.
Pero, ¿sabe? Cuando usted dice eso, y yo que no vivo del campo, me refiero que no me gano la vida con el campo, que no es que no me considere, no considere que es importante, vaya, faltaría más. Cuando usted habla de las organizaciones agrarias que son un cáncer, yo le escucho y me asombro porque... es que debería ser una solución.
Exactamente.
Mira. El que el campo esté organizado y esté asociado debería ser una solución. Otra cosa es quién encabeza esas organizaciones y si ellos viven de lo que realmente cultivan.
Ellos viven a costa de los agricultores.
Esto es otra.
Ellos reciben numerosas subvenciones, claro, de la administración.
Porque yo creo que sí que la gente que se dedica tanto a la ganadería como a la agricultura debería estar organizada, pero debería vivir de ello, ¿sabe?
Te diré una cosa muy simple. Y si no, se lo propongo yo, y eso lo propongo. Oye, que soy simplemente un hombre de a pie de un pueblo de la provincia de Castellón que se llama Nules. Oiga, tenemos suficiente fuerza todavía en el sector primario para cambiar las políticas agrarias, incluso europeas. ¿Lo entienden ustedes? ¿Pero por qué cierto, pasa? Porque cada uno va por su parte y cuando cada uno va por su parte y busca nada más que el humo, entonces no llegamos a ninguna conclusión.
¿Qué ocurrió el miércoles de la semana pasada con esta manifestación, no, con esta concentración a la que ustedes no quisieron acudir?
Hombre, claro, no quisimos acudir porque para ir allí a acudir, para pedir lo que sabemos ya que el ministerio le va a darles y que no va a solucionar nada, pues ¿para qué tienes que desplazarte?
Pero, ¿tienen datos de la gente que acudió?
Bueno, datos no, hemos visto las fotografías y, bueno, la verdad es que eran muy poquitos. Yo no sé si habría 200 o...
Era en relación a... había poca gente porque la situación de pandemia que estamos sufriendo hacía que fuera la asistencia reducida o porque realmente no había interés en ir a esa manifestación?
No, ahí hay una cuestión muy clara en este sentido. El agricultor muchas veces, cada vez va menos a manifestaciones porque se da cuenta que va a una manifestación, pierde una mañana, pierde un día o lo que sea, y después resulta que no hay ninguna, no encuentra ninguna solución a lo que se ha pedido.
Claro, usted me está diciendo que el agricultor que va a manifestarse pierde un día, que es lo mismo que le decía yo a usted antes. Si el que va a manifestarse es para pedir lo que realmente a él está afectando, es el que luego entiende que ha perdido el tiempo porque ha pedido humo, ¿no?
Pero muchas veces el agricultor es que no sabe ni siquiera lo que están pidiendo. Sí. O sea, no se informa de las reivindicaciones que se están pidiendo. Simplemente hay una manifestación y se apunta. Yo creo que efectivamente el hecho de que sea en Madrid, el hecho de que, digamos, estemos en pandemia y tal, pues puede afectar a que una manifestación no tenga el éxito que debe de tener. Pero también quiero decir una cosa, y no sé, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no me das la razón, pero yo creo que muchísima gente lo entenderá. Lo que está pasando en el campo es exactamente lo mismo que pasa en los medios de comunicación. Cuando recibes subvenciones, formas parte del sistema.
Unos minutos de publicidad y volvemos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Después de esta pauta de publicidad, continuamos con Víctor Viciedo y Pepe Montagut. Porque claro, en la otra parte del programa estábamos diciendo de lo que están pidiendo en las asociaciones agrícolas y ustedes me decían que si piden humo, pues obtendrán humo. Yo les pregunto, ¿y ustedes qué tienen en mente? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer movilizaciones? ¿No las van a hacer? Claro, porque hay gente que puede pensar, bueno, ustedes critican lo que hacen los demás, pero ¿ustedes qué están haciendo?
Bueno, estamos, en primer lugar, estamos inmersos en la demanda de cara al Ministerio. Esta semana hemos estado en Nules, en la feria agrícola, expusimos allí en un stand, estuvimos allí nosotros, que por cierto, tengo que decir que tuvo bastante éxito entre la gente. Había poca gente porque, claro, el COVID sin querer pues retrasa y retrae a la gente a la asistencia, pero sí, efectivamente, la charla que tuvimos allí con vídeos, estuvo lleno el salón del Racó del Llobregat. Después tenemos el próximo 24, tenemos, bueno, el miércoles, lo explicará Víctor más que mejor que yo, que está lo llevando directamente, la quedada en Benavites. Para promocionar un vídeo a favor de la demanda y el tema del cotonet.
Entonces, ustedes están inmersos en la demanda y van a tener el miércoles 22 una quedada en Benavites, Víctor, y en esta quedada en Benavites, exactamente, ¿qué es lo que van a poner encima de la mesa? ¿Están convocadas algunas asociaciones de aquella parte, algunos agricultores?
Sí, bueno, vamos a ver, la quedada de Benavites la organizamos cuatro asociaciones. Uh-huh. Es Ada Rivera, de Algemesí. Avida, que es de la zona del Camp del Túria. Luego la Asociación de Lules y la Asociación de Villarreal. Allí vamos a ir los agricultores a un vídeo que va a hacer una persona, un agricultor muy luchador, muy mediático, que se llama Juanvi el Palleter. En este vídeo lo que vamos es a promocionar la demanda y también vamos a promocionar la manifestación que vamos a hacer, todavía no la hemos pedido, 6 o 7 de octubre en Valencia, para terminar delante del Palau en Consellería, para pedir que nos reciba la consellera de Agricultura, que no nos ha recibido, no nos ha contestado nunca siquiera a nuestras peticiones de que queremos hablar con ella. A ver si, yendo de muchos agricultores, pues decide que sí que es el momento de hablar con nosotros. Y luego, pues obviamente, nosotros en esa manifestación, igual que en la quedada, lo que vamos a reivindicar es esas indemnizaciones a los agricultores, a todos. O sea, en principio es indemnizaciones a todos los agricultores. Y que, por supuesto, también necesitamos armas para combatir el cotonet. Que esas armas no pueden seguir siendo las que han fracasado. Que, por cierto, no paran de invertir en lo mismo. Somos la comunidad autónoma que más dinero recibe del Estado para tema de lucha biológica. Y nos estamos estrellando continuamente. Yo lo dejo caer ahí, porque a lo mejor fomentando lo que ya tenemos, que es el Cryptolaemus, y digamos que haciendo que se adapte un poquitín mejor al clima, a lo mejor con eso dominábamos mejor la plaga que trayendo bichitos de fuera que no sirven para nada. Espera que termine con el tema y puntualizas. Bueno, pues aparte de pedir estas cosas, también pediremos, obviamente, el metilclorpirifos otra vez y que no se vuelva a autorizar una autorización excepcional del metilclorpirifos a destiempo. Que no la malgasten, por favor, que no la malgasten, porque es posible que la necesitemos.
Sí, yo referente solamente decir una cosa, de los parasitoides que están, el anagirus, difícilmente se puede encontrar que haya dado todavía algún tipo de alegría a los agricultores. Se está buscando otro parasitoide en Sudáfrica que creo que se llama la tropa, que también es un perfecto desconocido. Y efectivamente aquí tenemos el Cryptolaemus, que precisamente es un glotón. Uh-huh. Es un bicho que desde luego se come todo lo que encuentra, todo tipo de plagas. ¿Cuál es el problema? En esto estuve hablando yo con Ricardo, y, en fin, también le ha comentado a Libia y le ha comentado a la consellería, oye, ¿por qué nos vais tan lejos si aquí tenemos el mejor depredador?
Fíjese que yo cuando les oigo me sorprendo, porque ustedes cuando acuden a hablar con la consellera acuden con soluciones.
No hemos acudido porque no.
No, me refiero, ustedes quieren hablar con ella para darle soluciones,
para exponerle
las cosas,
todos nuestros conocimientos, exacto, en el tema del cotonet.
Exacto, es decir, que no van con las manos vacías.
No,
que esto
mucho,
es lo que a lo mejor la consellera desconoce. Que al final lo que van es a aportarle soluciones. Lo que quieren ustedes es...
Esto se ha visto claramente ahora en la feria de Nules. Uh-huh. La Unión no ha hecho absolutamente ninguna charla, nada absolutamente al cotonet, porque no tienen ni idea. Estuvo Cristóbal Aguado el viernes por la tarde hablando de fin de problemas de la agricultura, pero... y después salió el tema del cotonet. Uh-huh. No dijo nada absolutamente del cotonet, no aportó ninguna solución ni aportó ninguna medida, nada absolutamente. Entonces quiero decir con esto que aquí nosotros sabemos que se le ha trasladado a Libia y a la consellería que, oiga, Aparte que nosotros también se lo diremos en cuanto tengamos ocasión. El criptolemus, si ustedes lo aclimatan efectivamente y él se puede aclimatar, porque ya lo llevamos muchos años aquí, puede ser un enemigo tremendo en contra del cotonet.
Puede ser más rápido que lo que traigan de fuera y más efectivo.
Lo que traen de fuera...
Combinándolo con químicos. Claro, aquí todo tiene que participar de la lucha.
Porque todo tiene un proceso.
Estos creen que solamente la lucha biológica va a terminar con una plaga que está tan desatada. No, no.
Traer parasitoides. Pero
que yo sepa...
Fíjate, traer parasitoides de Sudáfrica...
No dejan de utilizar también el producto.
Claro, el metil lo utilizan, sí.
Pero traer un parasitoide de Sudáfrica aquí requiere un protocolo muy lento. Y esto lo quieren acelerar y no se puede acelerar un protocolo, porque entran muchas... Mira, se tiene que buscar el permiso primero del gobierno del país. Después se tiene que buscar el permiso de entrada al país donde se va a pedir el parasitoide. Después allí hay que buscar una empresa que se responsabilice del traslado a este país destinatario. Aquí no se puede soltar. Aquí hay que hacer un tipo de pruebas, primero en laboratorio, para ver si...
Claro, usted me dice eso. Y yo pienso, ¿cuántas cosechas se van a perder?
Claro, ¿cuántos años?
Este quiere como mínimo 4 o 5 años.
Usted me está diciendo esto y yo pienso en que yo cada año estoy acostumbrada a que aquí hay una economía circular donde las almacenes se ponen en marcha, donde los agricultores... Y yo pienso todos esos permisos que al final van a acabar con los huertos abandonados.
Claro, es que están experimentando. O sea, ellos... primero hay que cogerse a las soluciones reales que tenemos. Y luego tú ve experimentando a ver si sacas algo y podemos quitar eso. Pero no ha funcionado así. Esto de momento te prohíben lo que funciona y de momento empiezan a experimentar. Y quien pierde el dinero, el agricultor, que se gasta más dinero en combatir contra la plaga. Una cosa quería decirte que no hemos terminado. Animamos a todos los agricultores que acudan el miércoles día 22 a la quedada a las 8 de la mañana, a la quedada en Benavites. Benavites es un pueblecito muy pequeñito y allí nos verán a las 8 de la mañana.
Hoy es 20 y es lunes. Y ustedes, el día 22 estarán en Benavites. A las 8 de la mañana, ¿saben el sitio exactamente dónde quedan?
Sí, es a la entrada del pueblo. Hay un aparcamiento y luego enseguida sale un camino a la izquierda, que es el camino donde, digamos, a 200 metros va a estar...
Y se van a informar, los que aún desconocen este proyecto, van a ir informándose de cómo se va a desarrollar. Porque luego está previsto pedir esa concentración delante
de consellería, sí.
Para, será el 6 o el 7 de octubre, para reclamar aquello que hemos estado hablando hace un momento. Sí. También para los socios, tanto socios o no socios de las asociaciones, tanto de Villarreal o no, y la de Nules.
Sí, que ahora tenemos asamblea el día 24, en Nules tenemos asamblea, entre uno de los puntos hay un requisito que es necesario, que es el que la asamblea apruebe esta demanda que vamos a interponer. Creo que no habrá ningún problema en absoluto que se apruebe en la asamblea este punto.
Claro, en este caso usted la tendrá el día 24 en Nules.
Exacto.
Y Víctor la tendrá también
el día 23.
23 aquí en Villarreal.
Sí, sí, sí.
¿Esa asamblea es para los socios?
Efectivamente, aunque puede venir cualquier no socio también a informarse, porque el principal tema va a ser la demanda.
Y se puede afiliar allí.
Y se puede afiliar también, aunque si no quiere afiliarse no pasa nada, porque vamos a informar de todos los puntos relativos a la demanda.
La diferencia de la demanda es que el que esté afiliado se podrá sumar a esa demanda y los costes serán inferiores al que la persona que lógicamente no pertenece.
Bueno,
¿no?
Estamos hablando con cooperativas y con ayuntamientos precisamente para que los costes sean los menores posibles para todos los agricultores, de tal forma que el técnico de la cooperativa y que un técnico que pague el municipio sean los que hagan la valoración de daños.
Por cierto,
no le cueste dinero al agricultor.
Claro, usted me está diciendo que están haciendo reuniones. ¿Ya han tenido la reunión con Villarreal?
Ahí estamos. Bueno, pues eso quedó pendiente de que después de fiestas reunirnos. Ha pasado la semana después de fiestas, no nos hemos reunido. Yo llamé el miércoles pasado al concejal de Agricultura, José Ramón
Ventura Chalmeta.
Y bueno, pues le di las gracias porque el ayuntamiento sí va a subvencionar a ese técnico que haga las valoraciones
de daños.
De los daños a todos aquellos que no estén en cooperativa, y le pregunté por esa reunión de los alcaldes del norte de la provincia de Castellón, que son los únicos que faltan, porque nos hemos reunido ya con los alcaldes del sur y nos hemos reunido también con los alcaldes de la zona del Camp del Túria. Hemos hablado con alcaldes de la ribera baja del Júcar. Y bueno, pues estamos hablando con todos los alcaldes que podemos, pero esta reunión falta, y me dijo que bueno, que era complicado por el tema de agendas y tal. Yo la verdad es que no entiendo cómo en otros sitios se reúnen al día siguiente de que nosotros les digamos de que necesitamos una reunión, y aquí por problemas de agendas se tarde tanto en decirnos qué día nos vamos a reunir. A nosotros se nos pasa el arroz, ¿eh? O sea que para mí esta semana es vital, debería ser esta semana. Y yo le ruego al Ayuntamiento de Villarreal, si me está escuchando, que sea esta semana. Sé que hay cosas importantes en el Ayuntamiento, pero creo que en agricultura no hay tantas. Creo que no hay tantas. Y menos tratándose de algo que va en beneficio del ciudadano. Entonces, que por favor, que sea ya, cuanto antes.
Uh-huh. Con esto que nos ha dicho Víctor, nosotros el lunes que viene le volveremos a preguntar, no obstante, como también el concejal de Agricultura vendrá a esta casa, le preguntaremos también si tiene esta reunión.
Sí, yo lo que quería es matizar una cosa que a lo mejor no les gusta. Vamos a ver, estamos inmersos en una batalla en el tema de la agricultura, donde Víctor y yo, aquí no cobramos nada absolutamente, no recibimos subvenciones las asociaciones, y lógicamente debe de mentalizarse el agricultor que si nosotros vamos en nombre de unas asociaciones y en la demanda hay poca gente o en las manifestaciones hay poca gente, a nosotros nos dejan un poco en el aire. Entonces, quiero decir con esto que nosotros, para seguir peleando y luchando, necesitamos el apoyo de los agricultores. Y los ayuntamientos deben entender que si hay una concejalía de agricultura, es para la agricultura y no para poner impedimentos. Y si hay unas cooperativas que tienen abonos, tienen insecticidas, que son los que facilitan al agricultor, y el agricultor es el que les da vida, al menos deben de preocuparse que el agricultor pueda recibir o tenga la posibilidad de recibir unas indemnizaciones que al hecho de declararse la plaga como utilidad pública tienen derecho. Entonces, si todo este trabajo no se está haciendo precisamente por aquellos que están viviendo de la agricultura, pues bueno, no, yo no sé hasta qué extremos nos podemos llegar.
Claro, yo sé que la gente que nos está escuchando, sé que los agricultores están con nosotros porque saben nuestro esfuerzo, saben que no cobramos, saben que lo hacemos desinteresadamente, saben que les defendemos, a veces tienen miedo, a veces hay comodidad. Por favor, uniros por lo menos a esa manifestación que ya iremos informando del 6 o 7 de octubre en la... en el Palacio de la Generalitat,
de la Consellería.
Porque podemos conseguir cosas, podemos conseguir al menos el respeto que hasta ahora no nos tienen. No. Y de paso podemos conseguir indemnizaciones para todo el mundo, y en caso de no conseguir esas indemnizaciones para todo el mundo, al menos las indemnizaciones para todos aquellos que se adhieran a la demanda.
Pues con estas palabras nos quedamos hasta el lunes que viene, porque el lunes que viene les tendré que preguntar qué tal les ha ido en la asamblea que han tenido, qué tal les fue en Benavites. Vaya, el lunes que viene tenemos un programa cargadito. Pepe Montagud, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Víctor Vicidos, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a todos.
En el alquitrán puedo sortear mil obstáculos, puedo ser buen rival, puedo convertirme en Godzilla y luchar contra el mal, pero nunca, nunca te llego a olvidar.
Sigue perdida en mi laberinto mental, desde el pecho a la garganta trepa cada mañana, luego por el tobogán se
se desliza hasta la tráquea.
Agarrada a mis costillas, le cuelgan las piernas. Algunos días me espera despierta.
Estás a la 92.2 FM.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir del 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintorcebo para tratar 10 anegadas. Con Spintorcebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
en Big Materarbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Materarbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Tenim de nou amb nosaltres a la regidora de proximitat d'ací de Villarreal, Míriam Caravaca. Bon dia, Míriam.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, si la setmana passada vam xerrar d'aquesta fireta d'adopció de gats i gossets que tindrà lloc aquest proper cap de setmana, avui parlem d'una iniciativa molt bonica, no?, que esteu tenint amb l'Associació de Gats de Barri d'ací de la localitat, no?
Sí, estem col·laborant conjuntament per tal de fer un refugi per als gatets que tenim a la nostra ciutat, tant dels abandonats, que, com ja saben vostès, pues és una problemàtica de la gent que té animalets i després es abandona, com els gats ferals, que a lo millor pues, estan, pues, es atropellen o estan malalts, pues, una manera de fer un refugi i que estiguen ahí ben atesos. La veritat sí. És que vull agrair a l'Associació Gais de Barri perquè d'aquesta manera altruista i solidària la tasca que fan i com no podia ser d'una altra manera, pues, l'Ajuntament estem ahí recolzant-nos, estem tenint reunions, estem visitant ubicacions per tal de buscar el lloc més adequat tant com per als animals que estiguen el millor còmode possible que ningú pues, tampoc tinga accés ahí a... Pues, ja sabem que n'hi ha gent per tot, no? Per molestar-los i que estiguen ben atesos. I això, estem treballant.
Sí, jo imagino que també és per qüestió d'higiene i salubritat, no? Perquè tenim així a Villarreal una gran colònia de gats que estan abandonats a la ciutat?
Pues n'hi ha diferents colònies, la veritat és que sí, n'hi ha diferents colònies. La gent, pues, n'hi ha gent molt sensibilitzada, que es dona de menjar, es dona més menjar de lo que els animals necessitarien. Això és el que produeix que també pues, al final n'hi haguen rates, perquè això tot és... Jo ara que m'estic ficant al dia, la veritat que per a mi els gats eren uns grans desconeguts, però ara que m'estic ficant al dia i pues, interessant-me com se gestionen aquestes colònies, ja saben vostès que l'Ajuntament de Villarreal té un conveni de 5.000 euros en l'Associació Gais de Barri, els quals pues, quan agafen a aquestes colònies, els esterilitzen i es tornen al seu hàbitat.
O sigui, és tindre cura, no?, de que això no es massifique més del que cal, no? És veritat que encara no pot confirmar on es ficarà aquest nou refugi, no?
No, estem, ja li dic que està tot molt avançat, totes les reunions està tot molt avançat, però ens falten alguns flecos per perfilar i preferiria pues, ser una miqueta cautelosa i ja quan anunciem ja ho farem públic i ja direm com
algun,
es treballarà.
Sí, algun d'aquests exemplars els podrem trobar a lo millor en aquesta fireta d'adopció que tindrà lloc aquest cap de setmana o no?
Sí, n'hi han gatets que estan en adopció, l'únic que no poden estar allí presencialment. Sí que n'hi hauran fotos i l'associació de Gais de Barri, pues, evidentment, portarà les fotos d'aquests animalets.
I canviant un poquet de terç en la conversació, regidora, ja n'has començat després de les festes patronals que hem tingut ací a Vila-real en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Ara es comencen les festes de barri, no? Aquest cap de setmana ja s'ha celebrat el que seria la festa en honor de la Soledat, no? Però ara i fins al mes d'octubre vindran moltes. Com s'està gestionant aquestes festes de carrer? Es podran realitzar totes amb una certa normalitat? Com ho esteu portant?
Pues bé, ens van reunir el 10 d'agost en la Casa Esmundina, els presidents de les associacions de veïns, per veure com encaràvem, pues, les festes. És de veres que entonces no sabíem tampoc com anaven a eixir les festes del poble i conforme anàvem a desenvolupar-se. Una volta vist que les festes del poble, pues, han eixit molt bé, dins de, pues, sempre n'hi ha algun fet puntual de algunes persones que no han respectat les normes que es va indicar en sanitat, però la gran majoria sí, ahí estan els resultats també, que tampoc tenim una incidència més allà de escandalosa. És algo normal. Les associacions, el que sí que me van traslladar, que de moment volien també tindre una miqueta de cura, una miqueta de cautela, i que anaven a fer, pues, a esposar els seus dosells i fer les seues misses. I sí que és de veres, pues, que la tradicional xulla, no com altres voltes de tallar carrer, sinó que els veïns que vulguin, pues, eixir a la porta del carrer en taules de 10, i conforme s'ha fet en les festes del poble.
O sigui, seguirem aquestes mesures protocolàries, però sí que és veritat que arriba, pues, aquesta normalitat també a les festes religioses, no? Diguem, als actes litúrgics, que és el que desenvolupa una festa de carrer que comporta aquest nom, no? Aquest cap de setmana tindrem de nou, no?, festa de carrer en quina, exactament?
Aquest cap de setmana, pues, mira, serà el Sagrat Cor de Jesús, el barri del Crist del Calvari també celebrarà la seva missa. El Sagrat Cor de Jesús sí que és de veres que té alguna activitat de les que m'agradaria, pues, també recalcar, no? Perquè dins de que han exposat el seu dosel, pues, la gent pot portar també donatiu o recollida d'aliment solidària per a les persones, pues, que ho necessiten. Me pareix una bona iniciativa, no? I a banda també tenen una visita a la Casa Museu Polo, a la Casa de Llorenç Poi. També una visita guiada a la Casa Museu de Llorenç Poi, en la qual, pues, m'agradaria fer extensiu al resto de associacions que vulguin organitzar pues, visites guiades als nostres museus, que a vegades tenim a casa i no...
Sí, 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 és curiós, no? Sí que a lo millor sempre pensem en la típica festa de carrer, pues el típic pa i porta, no? La típica festa musical i tal, però hi ha altres opcions, no?, de celebrar també la festa, no?, com estem veient.
Sí, hi ha altres activitats que també són culturals i que també caben dins de les festes.
Pues, regidora de proximitat, Míriam Caravaca, moltes gràcies com sempre per haver estat així amb nosaltres i haver-nos traslladat tota aquesta informació, que segur que serà ben acollida per els veïns i veïnes de Vila-real. Moltes gràcies com sempre per estar així amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
I avui continuem parlant d'agricultura, esta vegada per explicar-los la novetat que tindrem en els pròxims dies, durant el mes de setembre i també en el mes d'octubre. Per què? Pues perquè l'Auditori Municipal de Villarreal van a fer-se unes jornades citrícoles. Estaran organitzades per la Unió i per això tenim el seu secretari general en nosaltres, Carles Peris. Bon dia.
Bon dia.
I com a que se fan a Villarreal aquestes jornades citrícoles, tenim el regidor de agricultura, José Ramón Ventura Chalmeta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El primer que els he preguntat quan han entrat, i vostè sap que jo quan m'obrin el micro sempre dic el que els ha dit a micro tancat, és per què han triat Villarreal com a una ciutat per a fer aquest tipus de jornades que els dona Vila-real a la Unió que no puguen trobar en les altres poblacions i no parlem en l'altra ciutat que n'hi ha, en la província de Castelló.
Bueno, evidentment, nosaltres quan fem unes jornades d'esta categoria en ponents de primer nivell, el que busquem primer és un bon espai, que Vila-real així mos ho ha oferit. Busquem una població que pensem que està en el centre de zones citrícoles, com pugui ser, per exemple, les Alqueries, Burriana, Betxí, Almassora, prop de Nules... O sigui, està molt ben ubicada Vila-real per a lo que és, diguem, les zones més citrícoles que tenim en la plana, i després tenim la col·laboració, evidentment, de l'Ajuntament, que una vegada li ho van plantejar, pues, mos va obrir els braços per a rebre aquestes jornades i poder fer unes jornades que donen una visió molt professional de cara al sector citrícola, que és l'objectiu principal nostre.
El regidor d'Agricultura li ha obrit els braços. Claro, jo li pregunto, regidor, vostè normalment sol obrir els braços a tota la gent que vol vindre així a fer jornades, o és que tenen són especialment bones per a la que vostè vol per a l'agricultura de... a la que avancem, a este planeta sostenible que vol vostè que n'hi hagi?
Sí, com ja sabeu, nosaltres tenim els braços oberts a totes les organitzacions agràries, però en este cas és que aquestes xerrades, quan me les va plantejar Carles, són unes xerrades i unes ponències en positiu. Tot és en positiu. Sabem que el sector no està passant pel millor moment, però en totes aquestes ponències, tal com ell mos ho van plantejar, és una visió de futur i d'un futur esperançador. O sigui, no és només que estiguem oberts a totes les organitzacions i a totes les associacions, sinó que això específicament és un crit d'esperança, una mica de ficar els peus a terra i llevar un poc l'altaveu a aquesta gent que només fa que dir missatges catastrofistes i que en algunes vegades en motiu, però moltes altres sense cap motiu, estan dient que s'arrima l'apocalipsi.
Clar, jo li dic això perquè la primera jornada serà el dia 23 i la primera xerrada que n'hi haurà entre les 5 de la vespre i les 6 de la vespre són noves plagues i lluita biològica, no, Carles? És a dir, per als que no hem anat a aquestes xerrades o a aquestes jornades, quan parlen de noves plagues i lluita biològica, vostè sap que en aquest moment això és polèmica al carrer.
Sí, a veure, és polèmica, però que no hauria d'existir aquesta polèmica, perquè al final nosaltres el que busquem és contar-li a la gent a través dels millors investigadors, en aquest cas un entomòleg dels millors del món, que és d'ací del costat, és de Burriana, i està considerat un dels millors entomòlegs que n'hi ha a nivell del món en lluita biològica, i que tots sabem que al final, per a controlar aquestes noves plagues, i com hem vist en un passat, les plagues sempre les controlem en químics quan tenim una població suficientment baixa gràcies a la lluita biològica. Per tant, l'objectiu és això, que la gent vagi escoltant de ponents de primer nivell conforme deu d'actuar, conforme va l'agricultura o la citricultura del futur a sistemes més sostenibles, ens agrada o no, va ser aixina, i per tant nosaltres no fem unes xerrades orientades a lo que vol escoltar la gent, sinó unes xerrades orientades a la realitat i a la realitat que anem a tindre cada dia més, perquè molts pesticides automàticament en la política que està fent la Comissió Europea van a caure tots els anys, i per tant ens hem d'adaptar a aquesta situació, ens agrada o no, i és l'objectiu primordial nostre, donar una formació i informació als citricultors de la plana.
Esta xerrada va donar-la Alberto Urbaneja, ell és del Centre de Protecció de Líbia, que és el Centre de Protecció Vegetal i Biotecnològica. De 6 a 7 està la fertirrigació orgànica i estarà a càrrec d'Anna Quiñones. Ens diu que és el que jo acabé de dir, la fertirrigació orgànica?
Sí, la fertirrigació orgànica és un model d'abonatge que ja no van a vindre nitrogenats, químics. O sigui, és un canvi també paulatí que va tindre que acometre el sector. De fet, per exemple, la comunitat de regants de Vila-real ja té cabeçals que està implementant estos abonats orgànics. Per tant, la gent té que anar coneixent aquests sistemes d'abonats orgànics i donant a conèixer que també podem treballar conjuntament en els abonats normals de sempre, però anar reduint-los, perquè també Europa va obligar fins a 2030 a baixar els adobs nitrogenats en un 30%, per lo tant, és algo que també tenim que anar llançant als nostres citricultors perquè vagin adaptant-se i veient conforme funciona això, pues que pot tindre un augment de cost, que s'ha de tirar moltes més unitats fertilitzants per, diguem, traure rendiments alts com estem acostumats així, i és l'objectiu, que se doni a conèixer el futur que mos ve i poder adaptar-nos tots millor.
Sí, quan vostè estava dient que el regador d'ací de Vila-real, el regidor estava assentint en el cap, jo li faré la pregunta de lo que ve a continuació aquest dia, el dia 23, que és també hi haurà un sensor de rec i teledetecció per a l'optimització dels cultius de cítrics. Regidor, vostè està en contacte continu en els regadors d'ací de Vila-real. Ells, què li han dit sobre aquestes jornades?
La veritat és que jo només he rebut comentaris positius d'aquestes jornades. Com tu bé saps, ací al poble teníem un personatge molt important, que era Enrique Font, que va apostar per la fertirrigació i per el rec per degoteig des de fa molts anys, i en aquest moment estem cometent una ampliació de la partida Pinella per a aquest tipus de rec, que és sostenible comporta una reducció dels adobs i una reducció molt important del consum d'aigua, i al mateix temps estaven apostant per els sensors en el camp per a saber quanta aigua arriba i si realment és la quantitat que toca. El futur de l'agricultura passa per el coneixement i totes les ferramentes tecnològiques per a saber el que s'ha abonat, el que s'ha regat, i si hi ha plagues també se poden detectar en mitjos aèrios com drons, que s'està investigant ara. Tot això al final farà que el rendiment de la terra siga òptim per a poder els nostres llauradors poder viure la terra. Un dels problemes que teníem també era les xicotetes parceletes que tenim ací, i el que molta gent se dedica a la citricultura com a segona o tercera activitat. Tot això comportarà també una professionalització del sector, i nosaltres pensem que devem de donar-li altaveu sempre que puguem des de les institucions públiques.
Clar, inclús n'hi ha gent que ho utilitza com a hobby, i al final jo li pregunto a vostè, Carles, que l'aigua és un bé que està en alça, és dir, diuen que la gent que vol en un futur d'alguna manera controlar acabarà, és el que té el control de l'aigua, no?
Sí, a veure, l'aigua és algo molt estratègic,
claro.
I és un bé escàs per a tota la humanitat. Per tant, nosaltres com a llauradors que tenim drets d'aigua, tenim que ser molt respectuosos en tot això, i cada vegada tenim que anar intentar optimitzar els nostres regadius, que ja han portat un esforç molt gran de fa anys en la instal·lació de sistemes de reg localitzat, que ja evitaven les pèrdues per deriva d'aigua, i ara pues, n'hi ha que optimitzar més encara, pues, ficant aquests sensors i veient quins moments són els òptims per a que la planta absorbisca els nutrients, junten aigua, o sigui que n'hi ha moltes coses ahí que és el treball de futur. I al final, conforme ha dit el meu company Xalmeta, pues, és de veres que n'hi ha una agricultura, una part que és professional, que nosaltres recolzem molt, però també una part de xicotets llauradors i llauradores que se dediquen a temps parcial a aquestes terres, i tot el que siga tindre-ho optimitzat i tindre mecanitzat i digitalitzat li suposarà tindre un millor control de les seues parcel·les i a lo millor poder sostindre-les en un futur. Si no, és difícilment les podran sostindre, perquè per desgràcia moltes vegades els preus no són els que toco i se compliquen molt les coses.
En este cas, en la xerrada la dona Ferran Fernández és un freelance d'Agrotec, és dir, ahí sí que veig que hi ha una persona que pot oferir inclús servei, no?
Sí, és una empresa privada que ja està treballant, no?, sobre el sector, i podrà oferir una molt bona ponència i oferir serveis, igual que altres empreses. En esta vegada hem decidit que vinguera esta persona, però bueno, n'hi ha més empreses que s'estan dedicant a tot això, i jo crec que és el camí un poc de futur, a través de les societats de rec, clar.
Fem una xicoteta pausa i parlem dels dos dies que ens resten d'estes jornades.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemytornem.com.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Continuem parlant d'aquestes jornades i tricoles de la plana que se faran a la ciutat de Villarreal i tindran lloc el 23 de setembre, el 30 de setembre i el 7 d'octubre. Estem acompanyats, com bé els he presentat al principi de l'anterior bloc del programa, per Carles Peris, que ell és secretari de la Unió, secretari general de la Unió, i també José Ramón Ventura Chalmeta, que ell és regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Villarreal. En parla de lo que fem el dia 23, anem a veure què se farà el dia 30 de setembre. Estes jornades, Carles, van de setmana en setmana, és a dir, cada dijous, dijous 23, dijous 30 de setembre i dijous 7 d'octubre, és així, no?
Sí, efectivament. Val.
30 de setembre. Tenim, des de les 11 del matí, presentació noves de varietats, és a dir, tenim un fum de presentacions de varietats, o sigui, ahí podem triar o veure què és que el que més ens interessa, no?
Sí, i l'objectiu és donar a conèixer a tots els citricultors que vinguin a les jornades tot aquell abanico de noves varietats que s'estan implantant en la citricultura a nivell mundial, perquè són varietats a nivell mundial. Per lo tant, això és l'objectiu, novament donar una informació als nostres productors, des de varietats de la primera part de campanya, que estem parlant de varietats que són, diguem, hasta desembre, i varietats a partir de desembre, que és segon part de campanya, que nosaltres diem. Jo crec que és algo molt interessant, perquè al final...
És dir, que estem parlant de tindre pràcticament tot l'any.
Sí, són varietats que serien un complement d'aquelles que tenim en aquests moments, o hasta inclús un substitut d'algunes varietats que manegem molt de volum, com poguera ser la Clemenules, que tots sabem que tenim 25.000 hectàrees en Espanya de superfície de Clemenules, i algunes campanyes tenim un excés de producció i ens dificulta molt eixir al mercat. Pues intentar tindre un abanico de varietats cada vegada durant més mesos i més ordenades per a tindre, obtindre una major rentabilitat. Per tant, és molt important donar a conèixer totes aquestes varietats que van aterrissant en el panorama citrícola.
Clar, en este cas, regidor, estaríem parlant de que l'agricultura, és dir, el llaurador, així en esta zona, podria viure pràcticament tot l'any i podria ser un motor econòmic com una fàbrica. Estem parlant de que no pararíem en tot l'any de menjar aquesta economia, no?
Sí, bueno, no sé si tot l'any, però sí que ampliaria el que són les campanyes, tant els collidors com els almacens passarien a treballar durant més temps, i la veritat és que planificar durant tot un any una sèrie de varietats que te puguen estar donant rendiment i planificar-lo tot sabent ja d'antemà quan tindràs falta de mà d'obra i no apostar-lo tot a una cistelleta o a un producte, imagina que també aquesta diversificació pot fer que molts més llauradors puguen tindre un sustent. Si tens una campanya que no te va del tot com tu volies, sempre te queda la següent campanya. Per tant, nosaltres pensem que això és el futur que ens espera a tots i que molta més gent torne al camp per a planificar la seva viabilitat econòmica.
Sí, en aquest cas seria tindre este motor econòmic que han tingut els nostres iaios i els tenien, i no tindre tots els a la mateixa cistella. És dir, no volem que no se'n vagin les fàbriques, ni pensar-ho, però sí que volem que l'agricultura nostra, la citricultura, no desaparega. Aquestes varietats, jo li pregunto, per desconeixement, clar, a vost, jo dic, bueno, jo tinc una varietat, aposte per una altra, tarden molt en ser productives?
Bueno, si tu es comences una nova varietat sobre un patró vell, empeltat, al millor el tercer any ja pots començar a tindre producció, i si es comences de nou en una transformació, en un patró jove, un plantó nou, pues al voltant del quint any es pots començar a tindre producció. Però l'objectiu principal és el que hem dit abans, que donar a conèixer ixa línia d'investigació també varietal, igual pública que privada, perquè les jornades venen ponents de la investigació pública també a través de l'IBIA i venen també ponents a través d'investigació d'altres instituts públics d'altres països, però que gestionen empreses així en Espanya, i que al final són varietats que és el model de royalties que tots coneixem, on hi ha una publicitat, un màrqueting fet per aquestes varietats, un posicionament en el mercat, i que moltes vegades funcionen millor que no altres varietats tradicionals que tenim en estos moments, que donen una baixa rentabilitat. Per tant, n'hi ha que conjugar aquesta estratègia, no? Varietats de tota la vida, com poguera ser una Clemenules, una Marisol, una Clemenvilla, conjugat en varietats noves que tenen un rendiment més alt en quant a preu en el mercat. Això és algo que jo, com a jove llaurador, veig que és prioritari. La gent, clar, necessita també una visió diferent i que puga il·lusionar-li. Nosaltres el que volem també és generar aquestes noves generacions, aquesta gent jove que va entrant al sector, generar noves opcions, i no que sempre escolte aquests eslògans victimistes de que no n'hi ha res a fer, de que la Clemenules no val, que l'altra no val. No, una visió més moderna i més de futur, perquè sempre hi ha oportunitats en el camp.
Regidor, en aquestes ajudes que ens vindran dels fons europeus, que este tot el món parlant d'ells, no sé si al final, clar, me refereixo que ens han repartit a tantes voltes, diu que n'hi haurà alguna possibilitat de que ell vulgui implantar noves varietats, puguen tindre ajudes?
Deuen d'haver-ne, no? En aquest moment encara no les coneixem, però sí, ajudes per a la modernització dels nostres camps, sí que sabem que n'hi ha en el Next Generation, però sobretot les que comporten un estalvi d'aigua, un estalvi d'energia, perquè per a la modernització del rec sí que sabem que n'hi ha, I per a canviar de varietats, no sé en este moment si en vindran o no en vindran.
Imagines que esgoten menys la terra o, no sé, pense jo, tarden més en posar-se al mercat, però després contribuïssin a que no es tinguin que gastar tants pesticides. Podem trobar, dic jo, Carles, si
vols... En aspectes varietals encara no estem a aquest nivell, encara no són varietats que, diguem, estigueren adaptades al canvi climàtic que estem patint, o que tinguin una millor adaptació al canvi climàtic que les que tenim. Això encara no estem en aquesta fase. Els diners que vindran d'Europa pràcticament venen centrats això, en modernització de regadiu i digitalització. En els temes varietals, en aquests moments, el que estem utilitzant són els fons operatius, que són els que venen sempre, i a través d'ahí financiar part de la reconversió varietal. O sigui, que ja n'hi ha ajudes en aquests moments per a reconvertir el camp valencià, no? No al nivell que ens agradaria, però bueno, algo és algo i sobretot és aquesta dinàmica la que se busca.
Des de les 11 del matí fins a les 7 de la vespre podrem estar sentint quina varietat se'ns acoplaria més, no? Però a partir de les 7 parlem de, pues bueno, del final. Per què estem treballant? Pues perquè després volem cobrar aquestes collites que ens venen i volem saber els mercats, els protocols i consum de cítrics. Quins controls n'hi han en els mercats i quins protocols n'hi han per al consum de cítrics? Això ens ho parla un consultor que, per lo vist, sap de què va el tema, no?
Sí, en aquest cas contarem la presència de Paco Borràs, que va ser exdirector comercial d'Anecop. Tots sabem que Anecop és un monstre cooperatiu que està en tots els puestos del món i envia a tots els puestos del món, i per lo tant té un coneixement molt ampli. En este cas vindrà com a consultor, i és una ponència superinteressant. Jo l'he escoltat alguna vegada i te situa un poc en allà on van els nostres cítrics, el consum que n'hi ha de cítrics per països, per què no som capaços, al millor, d'aplegar a països tercers i tenim la monodependència del mercat europeu, que estem enviant el 93% dels nostres cítrics al mercat europeu. Per què passa això? Quines varietats són les més atractives o que més atrauen al mercat en aquests moments, perquè aguanten molt en els lineals? O sigui, aspectes que potser el productor no veu perquè se pensa que només veu lo del camp, que si menja bé o que ve a una època determinada, però després no ens preocupem, no?, de veure més enllà. Pues este consultor,
claro,
farà que ixa visió, no?, de veure més enllà, de que el mercat, pues, ixa varietat...
Està molt ben lligat, és dir, claro, després d'estar sentint tot el dia quina varietat podem agarrar, també en diu una persona, està Paco Borràs, el senyor Borràs, ens dirà quin col·loquem millor en els mercats, que això està molt bé.
Jo penso que és una visió que la gent no sol escoltar tant i que s'ha d'escoltar perquè és superinteressant per tu també fer-te una idea de lo que vols implantar en el camp perquè després se venga millor.
Claro. Després passarem a la setmana següent, que serà el 7 d'octubre, i que es començarem a les 4 i mitja de la vesprada. De 4 i mitja a 5 i mitja se parlarà d'esta famosa de la granja a la taula.
Sí, és una xerrada també de les que jo recomano que vinguin, perquè al final el ponent, que és Ricard Ramon, és un alt funcionari de la Comissió Europea, que és una de les persones que assessora la Comissió en tot el que és, per exemple, la granja a la taula, el nou Green Deal, i les polítiques que fa Europa, que moltes vegades nosaltres no entenem, que cada vegada ens pugen més els estàndards de producció, el que igual fa que tinguem un augment de cost de producció i després no exerceixen aquests estàndards a països tercers que vulguin vindre al bloc europeu. Per què passa això? Per què se prenen aquestes decisions? I jo crec que és superinteressantíssima perquè la gent vegi per què estan prenent aquestes decisions i puguem preguntar tot el que vulguem al funcionari de la Comissió per a traslladar-li de que no és just de que a nosaltres ens exigisquen uns estàndards molt elevats i a països tercers no els exigisquen aquests mateixos estàndards per vindre al bloc europeu. Jo crec que és la xerrada ideal per a que la gent puga també preguntar i vegi per què prenen aquestes decisions en contra, entenem nosaltres, nostre, clarament.
El regidor, això és política?
Exacte.
Això és política.
Això és política i tots sabem que l'agricultura nostra és ben determinada per la política europea. Ahir hi ha unes estratègies geopolítiques que en Europa alguns polítics d'algunes tendències polítiques han decidit exportar tecnologia d'aerogeneradors o tecnologia europea a canvi de fruita sud-africana, i han baixat l'estàndard, com bé dia Carles, han baixat l'estàndard dels pesticides que se poden gastar o no gastar allí, i després, pues, com canviem el mercat de cotxes d'Alemanya, i pues, nosaltres portem cotxes a Brasil, i Brasil que mos duga frutes.
En definitiva, ens han agarrat de moneda de canvi. I li diem a vostè, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, sabem que la diputada nacional ho ha portat també i que diu que no volem ser moneda de canvi. Sí. Secretari general de la Unió, finalment, control i lluita contra el cotoner de Sud-àfrica. Que us haurà parlat en esta casa del cotoner de Sud-àfrica?
Bueno, és la versió de moda, no? El cotoner de Sud-àfrica, tots sabem l'impacte negatiu que està causant en la citricultura valenciana, i al final s'està parlant moltíssim fins que donem en la tecla que ens doni una solució més o menys viable per a combatir de forma eficient el cotoner de Sud-àfrica. I així és un poc acabar en la frase que has començat. La ponència no va ser per escoltar el que la gent vol, van escoltar la realitat i en el moment en qual estem en la lluita contra la plaga. Desgraciadament no existeix encara un remei que siga eficient, i per lo tant se contaran els últims avanços, els últims passos en quant a la lluita contra el cotoner de Sud-àfrica, i també és aquest objectiu, no? Donar una visió certera i real de la plaga, no? Jo crec que
en este cas,
que fa falta ser, pues, seriós, ser rigorós i ser conscient de que d'avui per a demà no anem a tindre una solució per al cotoner de Sud-àfrica, i que tenim que és una lluita a futurs, i és aixina de moment.
En este cas, jo entenc que se podrà fer preguntes, no, als ponents.
Sí, sempre hi haurà un torn de preguntes per
a mi m'encantaria, dic, personalment m'encantaria estar ese dia allí i veure el que se li pregunta a Vicent Dalmau. En este cas és un dels focos de molts llauradors de la zona que tenen moltes preguntes que fer-li, i veurem què ens contesta en este moment. I també de Sadawit, i per finalitzar aquestes jornades tindran... Clar, jo m'ha sorprès el maneig de varietats verticals. A veure, jo des de que me recordi, jo no m'imagino un arbre que no siga com el que tot el món. És que els tarongers són tots iguals, i vostè m'està parlant de varietats verticals.
Sí, això són varietats de les que s'estan implantant ara noves, que en vez de tindre, perquè mantenga la gent, un creixement més obert, més plorador, com les que veiem, no? La brisina més redoneta.
Vamos, el taronger de tota la vida.
Exactament. Pues creixen d'una forma molt vertical, molt amunt, i tu l'has de manejar bé fent-la baixar perquè s'òbriga, siga més plorona i produïsquen millor, perquè la tendència vertical sempre vol dir que produïs menys. Per tant, són varietats que estan defensant-se molt bé el producte en el mercat, que val diners, però tenim que aprendre a manejar-les millor per a fer-les més productives.
I seran les varietats que es tratarà d'implantar així?
N'hi ha que ja estan implantant-se, que podrien ser varietats com la Leandri, podrien ser varietats com la Tango, varietats que ja han triomfat, diguem, en el mercat, o estan en fase de triomfar i que saben que tenen bons preus, però agronòmicament molts citricultors encara no saben manejar-les. Entonces portem als tècnics que ja porten molts anys en les estacions experimentals treballant en elles, per a que mos diguen conforme tenim que treballar agronòmicament en elles i anar fent-les, per això, que siguin més plorones, no tan verticals, i que treballen més.
Regidor, vostè coneixia aquestes varietats verticals?
No, jo, bueno, sí que sabia que hi ha varietats, però no sabia que les tractaven els agricultors per a fer-les més plorones. Simplement me pensava que creixien com creixien i ja està. I el que sí que sabia és que hi ha varietats d'altres cultius que sí que les estaven treballant de tal manera per a poder passar en uns tractors per a fer la collita, fer els tractaments per damunt dels arbres, i que a mare estan fent com si foren files de raïm.
Sí.
I sí que sabia que se treballaven varietats de diferents maneres, però aquestes no les coneixia, no sabia que se tractaven per a fer-les més plorones, sí, i més productives.
I damunt són varietats que també tenim algunes públiques i altres privades que s'estan implantant, com podrà ser la Molina, varietats que s'estan plantant prou, per substituir altres varietats que teníem així, i és una bona ocasió vindre també a escoltar aquesta ponència. Clar. Perquè som, no són varietats en una novetat excessiva que digues, és que encara no s'ha implantat, no? Aquesta varietat, per exemple, la Murina, una varietat que avui per avui s'està plantant molt, és de les que més se ven en els vivers, i tenim que saber, quan antes sapiam com manejar-les, millor per traure rendiment, per tant és molt interessant també.
Clar, en este cas estem parlant de varietats millor que seran menys vulnerables a lo millor pues a una pedregada, jo, no? És, jo m'imagine que
el
que se trata d'implantar són varietats més que el que vostè m'està dient, que siguin, que s'allarguen més, no?, en el temps.
Avui en dia el tema varietal, més que siguin varietats amb millor resistència al canvi climàtic que hem parlat abans, o que siguin resistents a una pedregada o inclemència meteorològica, això
encara no,
no és
en
una realitat. No, encara no
però està treballant en això, eh?
S'està treballant més en la fase de ampliar campanya, tindre-les més ordenades, quan més mesos millors fruta, i frutes que mengen molt bé, que tinguin un bon color i que aguanten una vegada recolectades, aguanten molt bé en el lineal, que és el que volen en les grans superfícies, que són les que trauen pràcticament quasi tot el cítric. No volen frutes que siguin molt perecederes, sinó frutes que aguanten bé en el lineal per tindre menys pèrdues i entonces pot ser tots més competitius i traure més rendiment. És una miqueta la línia que se buscarà en la jornada.
Clar, com el meu món és el món del periodisme, el que m'ocorre a mi és que jo estic en allò de que anunciem primer massa ràpids aquestes varietats que ja estan estudiant-se, que s'aclimataran als puestos i tindran menys problemes. Que sí que ens ha arribat a nosaltres que això ja s'està estudiant.
En els centres d'investigació sempre s'està estudiant, igual en varietats que en qualsevol cultiu, plantes pues, que necessiten menys aigua, que aguanten millor les ones de calor, el fred, que absorbisquen més els nutrients que estiren. O sigui, això està en contínua evolució. El que passa que la veritat és que va molt lento i és molt difícil obtindre resultats en plantes que vagin adaptant-se millor a tot el canvi climàtic. És,
però
és
sap
complicat.
Què passa? Que quan sentim aquestes coses a mi me garantitza que no se'ns acaba els llauradors de la zona el que tenim. Simplement tenim que saber adaptar-nos, no?
Sí, efectivament. És que la funció de les jornades és això, donar algo d'il·lusió, veure que ens podem adaptar, veure que n'hi ha futur, que hem passat altres èpoques roïns i fins inclús més roïns que estem patint, que la gent jove també té oportunitats en el sector, per tant jo crec que això és fonamental i és l'objectiu de les jornades, i veure que els investigadors i els tècnics estan per ajudar al sector citrícola.
Pues ja saben, jornades citrícoles de la Plana el 23 de setembre, 30 de setembre i 7 d'octubre. Carles Perí, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I José Ramon Ventura Chalmeta, regidor d'Agricultura de Vila-real, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de
Oye, ya sabes, va siendo momento de volver.
¿Y será más fácil si lo hago escuchando las canciones que más me han gustado este verano?
Claro, y más porque ahora Visa te conecta a ellas para que las tengas cuando y donde quieras. Haz clic en el banner o entra en visa.es/Spotify y consigue una de las 3.000 suscripciones de 3 meses gratis a Spotify Premium. Participa hasta el 30 de septiembre.
Y vuelve a tu día a día con la música que más te gusta gracias a Visa.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Recuerdas cómo era? Este amor salvaje, dormía en las alfombras, bebía de tu boca. Nunca pudimos ponerle un bozal y pasear siempre mordía justo después de besar.
Pues sí, això és el que tenim moltes ganes de tornar a ballar i per això avui molts afortunats ho faran en ese Alif Music a Mazara, no? I molts temes que segur que resonaran, no? A la nostra ciutat de Villarreal. I en este bon ambient, pues, que passen els meus companys de esports. Vos veiem i mos escoltem demà a les 12 del migdia, com sempre, a Protagonistes.